Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com ja va succeir a la celebració de la Diada el passat 11 de setembre, el separatisme ha tornat a punxar al carrer en la commemoració del dia 1 d'octubre, la data a la qual es va celebrar el referèndum legal de 2017. En aquesta ocasió, la fotografia l'han deixada fa molts pocs dies als CDR en una manifestació a la qual es van cremar dues banderes espanyoles davant de la comandància de la Guàrdia Civil a Travessera de Gràcia a Barcelona. Durant la marxa, els habituals crits de ni oblit ni perdó o que ho tornarem a fer, exactament el mateix del que presumeixen els líders polítics de l'anomenat procés. És paradoxal que com més es desinfla el carrer, major és la influència política dels partits que sostenen aquests eslògans. Aquest 1 d'octubre ha estat especialment rellevant per la situació política que travessa Espanya, amb un Pedro Sánchez disposat a cedir el que faci falta amb la condició de mantenir-se a la Moncloa i amb uns socis que ja donen per descomptada l'amnistia i que coquetegen amb el referèndum il·legal en una esquina i arronsa que no fa més que aprofundir en la ferida del deteriorament institucional que patim a Espanya des de fa força temps. L'1 d'octubre, amb les seves gravíssimes conseqüències socials, polítiques, jurídiques i econòmiques, ha tornat a recordar-nos que no podem mirar cap a un altre costat com si res hagués passat. I el que és pitjor, ens mostra amb dramàtica claretat quin pot ser el rumb del nostre país per l'ambició d'uns pocs als quals els falta sentit comú i, sobretot, sentit d'estat. Bona tarda, sóc Carlos Osada, com cada dia amb la Mar Puerto. Repassem ara notícies que són d'interès aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Què ens expliques?
Avui comencem explicant que els Mossos han detingut tres homes d'entre 48 i 45 anys i una dona de 54 anys acusats de dos robatoris amb força en domicilis, un d'ells amb grau de temptativa. Els fets van tenir lloc a Ripoll i tenien antecedents per fets similars. I aquest dimecres el PSC i Junts presenten l'acord per integrar els adjunts al govern de Sabadell. Els socialistes ja gaudeixen de majoria absoluta i ara sumen el seu soci preferent en el mandat 2019-2023. D'altra banda, també cal destacar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat la Generalitat a pagar un deute de 81 milions d'euros a Renfe per l'ampliació dels serveis de Rodalies que s'han anat fent a petició del govern català en els darrers anys després del traspàs de l'any 2010. L'operador havia reclamat els diners tant a nivell tècnic com polític i finalment ha optat per la via judicial. I hem d'informar de que la Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal que hauria traficat amb anabolitzants i blanquejat capitals. El grup estava integrat per 12 persones i el centre neuràlgic el tenien a València i disposaven de punts de distribució a diferents indrets d'Espanya. També acabem, per la seva banda, amb els Mossos, que han detingut 8 lladres de rellotges en menys de 24 hores al centre de Barcelona. La ràpida intervenció hauria permès així també evitar la sustracció de dos objectes valorats en 40.000 euros i 85.000 euros.
Gràcies, Mar. Tot això en un dia marcat pel bon temps arreu de Catalunya. Aquest matí algunes boires a les comarques de l'interior. A migdia aquesta tarda, doncs cel pràcticament clar arreu de Catalunya i temperatures pràcticament d'estiu. I com està la xarxa viària a les d'ara? Li preguntem a la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. Situació complicada a l'autopista P7. Hi ha un carril tallat a Sant Cugat del Vallès en sentit Tarragona per un accident i això provoca 7 quilòmetres i mig de retenció des de Cerdanyola del Vallès. A més, la mateixa autopista hi ha 2 quilòmetres de Quart Cerdanyola en sentit contrari, en sentit Girona. Encara a la P7 hi ha un quilòmetre de retenció a Fogars de la Selva en sentit Tarragona per un accident que també talla un carril. També comentar-vos que a l'AP7 hi ha 7 quilòmetres de retenció a l'Ametlla de Mar en sentit sud per unes obres que tallen un carril. També afegirem que a la C58 hi ha 2 quilòmetres de contra a Montcada i Reixac i Ripollet en sentit Sabadell per un accident que ja s'ha pogut retirar. A la B30, lateral de l'AP7, hi ha retencions a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la Pota Nord, a la B20 d'intensitat entre Santa Coloma Gramenet i el Nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la Ronda, al Litoral de Barcelona, a la B10, hi ha retencions entre Rambla Prim i la Barceloneta en sentit Llobregat i també a Bonpastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
El vuelo no aguanta un minuto más. La rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure 2 semanas, por lo menos.
Este otoño cambia el mood. Vuela a 80 destinos desde $29.99 con Vueling. Más información en Vueling.com.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i dos quarts de 3, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha denunciat 660 conductors de patinets elèctrics entre el 25 de setembre i l'1 d'octubre dins d'un dispositiu de control específic de vehicles de mobilitat personal. L'objectiu de la campanya, segons afirma el cos de seguretat municipal, és incrementar la seguretat viària, garantir una circulació correcta i afavorir el bon ús de l'espai públic. La Guàrdia Urbana ens ha explicat que, sobretot, s'han denunciat infraccions com distraccions durant la conducció, no respectar semàfors o conducció negligent. I en aquesta mateixa línia, avui el RAC, el Real Automòbil Club de Catalunya, ha xifrat en un 15% els usuaris del patinet elèctric a la ciutat de Barcelona que han tingut un accident amb danys l'any passat. I atenció, perquè un 24% d'aquests conductors d'aquests artefactes, desconeixen la normativa de circulació dins de la ciutat. Sílvia Fernández, podem dir que estem davant d'una situació amb unes dades preocupants?
Sí, Carlos, i és que segons el tercer baròmetre de dades del RAC a Barcelona i Accessos, la xifra d'accidents ha augmentat en un 18% respecte al darrer estudi, tot i que només un 0,8% són greus. La majoria dels conductors asseguren que no estan satisfets amb la xarxa viària de la ciutat comtal i aproven la seguretat de la infraestructura amb un 5,5. Contradictòriament, però, el 54% admet saltar-se els semàfors i el 40% reconeix que circula més ràpid del permès. Fins i tot un 10% truca als seus patinets elèctrics per augmentar-ne la velocitat. Així ho analitza Cristian Bardagí, director de l'àrea de mobilitat de RAC.
En la mesura que el nombre de sinistres creix amb patinets implicats i el nombre de persones amb danys personals implicades en accidents amb patinets creix, doncs em sembla que aquesta vigilància especial sobre les conductes dels usuaris de patinet val la pena que es mantingui elevada.
Com apuntaves, una de les arrels del conflicte és la desconeixença de la normativa. De fet, 3 de cada 7 conductors admet no tenir el permís de conduir i la majoria només fa 2 anys que fa servir els patinets en el seu dia a dia. En aquest context d'expansió, 8 de cada 10 dels enquestats reclama un servei de patinets compartit a Barcelona, tal com ja funciona a altres ciutats europees. Els mateixos dirigents de RAC també consideren que seria positiu fomentar la intermodalitat i permetre que els usuaris puguin pujar el patinet al transport públic de nou, evitant però les hores puntes.
Gràcies, Sílvia. Deixem ben estacionat el patinet davant del Parlament. És on anem ara, perquè avui hi ha ple, on la manifestació de diumenge en contra de l'amnistia que ha organitzat Societat Civil Catalana ha protagonitzat la sessió de control al president Pere Aragonès. Li han preguntat per aquest tema Vox, Ciutadans i el Partit Popular després de les lamentables declaracions de la portaveu de l'executiu ahir, Patricia Plaja, al qualificar de catalòfob, anticatalanista i en contra dels catalans la mobilització de diumenge. Aragonès, que també ha descarrilat verbalment al dir que la manifestació de Societat Civil Catalana és una continuació del A por ellos, ha mantingut un intercanvi dialèctic destacat amb el popular Alejandro Fernández sobre els xantatges del separatisme a Pedro Sánchez. Ho ha seguit el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. El Partit Popular incideix que els pactes Esquerra-PSOE ja la passada legislatura sol tenen un únic beneficiat, la classe política independentista, mentre que a Catalunya els problemes es mantenen i s'agreugen. El popular Alejandro Fernández ha anomenat que la taula de negociació entre els dos partits únicament atén a les demandes dels polítics que van vulnerar la llei el 2017 i enumere el que s'ha greujat.
Si los trenes van peor que nunca, si las infraestructuras están paradas como nunca y si la ejecución presupuestaria es la peor de la historia, ¿para qué demonios ha servido su mesa de diálogo? Es más, ¿para qué sirven ustedes? Conclusión. La mesa de diálogo ha sido un chollo para ustedes, los políticos separatistas, y una ruina para la sociedad catalana.
En la seva resposta, Aragonès s'ha vist molest per la frase de què serveixen i ha criticat la manifestació d'aquest pròxim diumenge convocada per Societat Civil Catalana amb la participació dels líders del Partit Popular. Aragonès l'ha vinculat amb un dels lemes de l'independentisme.
Vostès convoquen una manifestació per continuar la por ellos. Perquè la política cap a Catalunya, que vostès defensen, practiquen i executen quan en tenen l'oportunitat de l'estat espanyol, es resumeix en això, a por ellos.
D'altra banda, Carlos Carrizosa, Ciutadans, diu que la catalanofòbia és activada pel propi independentisme que separa sempre els catalans entre bons i dolents. I Ignasi Garriga, Vox, diu que l'amnistia és un atac a la Constitució i a la unitat d'Espanya.
Su ley de amnistía, señor Aragonés, esa que usted está negociando con el señor Illa y con el Partido Socialista, es una agresión frontal de la que, no tenga duda, el pueblo español se va a defender. Ustedes, con esa ley, pretenden decir que los que malversaron lo hacían por una causa noble o que estaba justificado, lo que le he dicho, el propiciar un enfrentamiento civil.
En cap moment de la sessió de control, Pere Aragonès ha desautoritzat les paraules de la portaveu del govern, Patricia Plaja, que ha qualificat els organitzadors i els participants de la manifestació del diumenge com de anticatalanistes.
Gràcies, Sergi. Sobre aquests insults d'ahir de la portaveu Patricia Plaja i el que ha dit aquest matí el president Aragonès, doncs hi ha resposta de la presidenta de Societat Civil Catalana. El debat ha criticat avui que la portaveu del govern, Patricia Plaja, qualifiqués d'anticatalanista la manifestació de diumenge i diu que desconeix completament què és i el que representa Societat Civil Catalana. A més, ha reprotxat també el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que no l'hagi rebut al Palau de la Generalitat, tot i haver-ho sol·licitat doncs, de fa força temps. Concretament, ha dit el debat des de fa més d'un any que té demanat aquesta entrevista, aquesta reunió amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i encara no li ha donat cap resposta. Tornem encara al Parlament, Sergi, perquè amb el rerefons de les negociacions per la possible investidura de Pedro Sánchez, el president Pere Aragonès ha tret a passejar avui com a punt clau per a les negociacions el traspàs integral de Rodalies davant els continus caos que hi ha a la xarxa. És per això que Aragonès ha demanat un ple extraordinari sobre aquest servei de transport com a element de desgast del govern central, de qui depèn el servei de Renfe i de Rodalies i d'Adif també, que són les infraestructures per on passen els trens. Al seu torn, el socialista Salvador Illa també ha demanat un ple extraordinari, en aquest cas per desgastar el govern català amb el vandalisme i incivisme que es viu en molts carrers de Catalunya habitualment. L'excusa, els greus incidents de les darreres setmanes a Manresa, Vic o també Molins de Rei.
Sí, avui els socialistes s'han afegit a qüestionar la política en seguretat del govern de Pere Aragonès després que hagi estat ja qüestionada diverses vegades tant pel Partit Popular com per Vox. Després d'un cap de setmana amb episodis de violència a diverses ciutats de Catalunya, el socialista Salvador Illa ha acusat a Pere Aragonès de fugir de les seves responsabilitats i competències.
Crec que ens equivoquem si minimitzem aquests fets, si no diem les coses pel seu nom, i encara pitjor si amaguem el cap sota bava i ens posem darrere dels alcaldes i les alcaldesses. Estan demanar i demanar competències. Aquí en té una de ben rellevant, la seguretat, que depèn de vostè. I, permeti'm dir-li, anem de mal en pitjor.
Una crítica que ha obligat el president de la Generalitat a ser més contundent contra els actes vandàlics.
Senyor diputat, crec que hem de ser extremadament responsables davant d'aquesta situació. Escoltar les meves paraules. I crec que ha estat molt clar. Molt clar de que no hi haurà impunitat. I, evidentment, sí, he parlat de les alcaldies, clar, perquè treballem conjuntament, no per descarregar la responsabilitat.
I del tema de la seguretat se'n parlarà molt més al Parlament de Catalunya. El PSC ha anunciat que demanarà un ple monogràfic sobre seguretat. La resposta d'Esquerra és apretant la gestió dels socialistes on és més criticada, és a dir, Rodalies. El republicà s'ha també demanant un altre ple monogràfic sobre els trens. Intercanvi de retrets, però per no parlar ni de l'amnistia ni de l'autodeterminació. Avui, a l'intercanvi de control entre Salvador Illa i Pere Aragonès al Parlament de Catalunya.
Ens quedem encara a la Cambra Catalana. Hi ha hagut protesta aquest matí de les federacions esportives de Catalunya per un deute que sembla ser té el govern català amb aquestes federacions. Doncs la secretària general de l'Esport, Anna Caula, ha assegurat que la Generalitat pagarà abans que acabi l'any, per avançat, les subvencions a les federacions i consells esportius. A més, per primer cop ho farà abans que acabi la temporada en curs. D'aquesta manera, rebutja les crítiques de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i la Unió de Consells Esportius de Catalunya, que xifren en 20 milions d'euros els diners que els deu la Generalitat. Segons Caula, com a molt falta un 7% dels imports totals a pagar i estan pendents de les verificacions per comprovar la realització de les activitats que han estat subvencionades. I aquest dimecres, a COPE Catalunya i Andorra, ens estem fixant en les últimes dades del Ministeri de Sanitat sobre avortaments. Són dades referides a l'any passat, a l'any 2022. Malauradament, han augmentat d'un 9%, fregant quasi bé els 100.000 casos. Les menors de 20 anys van representar quasi bé l'11% i gairebé la meitat va declarar no usar cap mètode anticonceptiu. I Catalunya és l'autonomia que lidera aquest rànquing i molt més enrere hi trobem Madrid i Andalusia. Aquestes xifres fredes són la creu de la notícia. La cara l'hem escoltat avui a Herrera en COPE Catalunya i Andorra amb la història de la Nicole, una noia que va apostar per tirar endavant amb el seu embaràs amb el suport en tots els aspectes de l'entitat Casa Guadalupe a Terrassa. La mare Rodríguez tratant-se la història amb final feliç d'aquesta noia.
La Nicole es va quedar embarassada amb 23 anys. En aquells moments no tenia una bona relació amb els seus pares i la seva parella li va advertir que si tenia el nadó la deixaria. Per això tenia clar que volia avortar i de fet li van donar els papers per fer-ho. A partir d'aquest moment les coses van canviar. Primer perquè va reprendre la relació amb els seus pares.
Porque yo la verdad estaba en un pozo sin fondo. Y desde ese momento mis padres se acercaron a mí muy poco a poco. Me dijeron que, bueno, mi madre me apoyaba mucho. Mi padre le costó un poquito más, pero al final me apoyó. Pero mi decisión era abortar. Yo, la verdad, no podía. En mi vida no concebía una vida siendo madre soltera.
Li va arribar la informació sobre la Casa Guadalupe, ara fa 6 anys. Allà, diu, li van donar suport a tot tipus, emocional, material i formatiu, tot i que reconeix que al principi li va costar acceptar l'ajuda per vergonya.
Quan entré a esa casa, para mí fue como decir, Dios ya me había perdonado. O sea, iba a ser madre soltera, pero me sentía más acompañada que nunca. La verdad, la casa me ofreció todo y más. A mí me costó mucho coger esa ayuda porque la vergüenza podía conmigo.
Ara la Nicole té dues filles, la petita només té 2 mesos, i s'ha mostrat convençuda que va prendre la decisió correcta perquè des de llavors tot el que li ha passat a la seva vida és bo.
Yo la verdad creí que tener una hija me arruinaría la vida y he podido comprobar de que no es así. Simplemente por haber escogido tenerla en mi vida, lo que ha pasado en mi vida hasta ahora han sido cosas maravillosas. Mi hija es un ángel que me trajo Dios.
Tan bo que fins i tot a casa Guadalupe ha conegut a la seva actual parella, amb qui es va casar fa només 3 mesos.
Otras de las cosas tan maravillosas que amaba la casa es que conocí al hombre de mi vida. Es el padre de mis 2 hijas.
Per tot plegat, la Nicole lamenta que des de l'administració no s'informi de l'existència d'aquest tipus de projecte, que donen suport a les dones perquè puguin continuar amb l'embaràs. Pel contrari, de seguida les orienten cap al camí de l'avortament.
Gràcies, Mara. Com et deia abans, avui estem encara aquest matí a Casa Guadalupe, Terrassa, per conèixer de prop la tasca que fan en favor de la vida i de les noies que volen seguir endavant amb el seu embaràs. Ens situem de nou, com et deia, a Terrassa, amb un nou convidat que està al costat de la Yolanda Canales. Endavant, Yolanda.
I amb qui parlem és amb la Núria, que és coordinadora de la Casa Guadalupe. Molt bona tarda, Núria.
Bona tarda.
Bueno, no sé si nos puedes explicar un poquito cuál es el perfil, ¿no?, y el tipo de chicas que os llegan aquí a Casa Guadalupe.
Bueno, pues aquí llega pues todo tipo de chicas, porque la casa, que es la casa de la Virgen, en realidad la Virgen quiere a todas y acoge a todas. Por tanto, cualquier chica de cualquier nacionalidad, de cualquier religión, de cualquier estado civil, situación personal, familiar, nos da absolutamente igual. Simplemente que esté embarazada y que esté viviendo su embarazo con graves dificultades o pensando en abortar, es muy, muy bienvenida a la Casa Guadalupe.
¿Y qué es lo que le ofrecéis vosotros para intentar convencer a chicas que a veces se pueden encontrar en una situación muy, muy complicada?
Sí, por supuesto, hay situaciones tremendas, gravísimas. Nosotros simplemente, la casa lo que busca es que puedan llegar a tener una experiencia real del amor. Nosotros cuando abrimos, hace 11 años ahora, pues pensamos, ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que, sabiendo exactamente lo que significa abortar, que es matar a tu hijo dentro de ti, es decir, lo peor que te puede pasar, lo peor, aún así una mujer pueda estar dispuesta a dar este paso? Y pensándolo y rezándolo, vimos claramente que el problema es siempre, en todos los casos, que en realidad es porque no se ha tenido una experiencia real del amor. Es decir, si yo no me he sentido amado, yo no soy capaz de dar amor a mi hijo.
Ese sería el primer paso, y una vez de que ya han decidido, bueno, pues tener a su bebé, que tienen a su bebé, ¿cómo las acompañáis?
Bueno, nuestro compromiso desde el principio es que desde que entra en la casa y hasta que el bebé tenga 2 años, semanalmente les entregamos un lote de alimentos y el lote de higiene y también de limpieza. Y luego, cuando nace el bebé, cada semana la leche materno-infantil, los pañales, las toallitas, los cereales, los potitos, también la ropita y el cochecito, la cuna, todo lo que pueda necesitar, absolutamente todo lo que pueda necesitar su bebé. Además, justo cuando van a nacer, hay una voluntaria que se ocupa de preparar una canastilla preciosa, nueva a estrenar, incluso con todas las etiquetas dentro, para que ese bebé nazca como un verdadero príncipe. Esa sería la parte material, que es la más urgente y más inmediata. y que queda hasta fecha de hoy, con las más de 600 mamás que han pasado, podemos decir que gracias a la providencia se ha podido entregar. Y luego hay toda otra parte que en realidad es mucho más importante, que es la parte afectiva. Es la parte de acompañamiento a la mamá en todo momento para que pueda sentir que no está sola y pueda ir experimentando lo que te he comentado antes, ¿no? Que es que sí que es querida. Sobre todo, ¿eso cómo lo hacemos? Pues como te he dicho, de una manera muy sencilla y a la vez muy concreta, ¿no? Con esta ayuda material, con el acompañamiento y también con mucha formación. Porque aquí de lo que se trata es de ir escogiendo cada momento en nuestra vida, todo son elecciones. Escojo un camino o el otro, escojo el bien, escojo el mal. Me decido por esto, renuncio al otro. También les damos asesoramiento en muchos ámbitos que ellas desconocen y que les puede ayudar en su vida. Luego formación de distintos modos para que puedan ir encontrando trabajos, ayudas. Luego hacemos muchos temas lúdicos en la casa para que se puedan distraer. Para los hermanitos tenemos un club infantil, para los otros más mayorcitos un club juvenil. Tenemos de todo. Toda la semana esta casa está llena de actividades para ellas.
Y ya para finalizar, una cuestión importante. La administración, desde luego, no ayuda. Ayuda, quizá, que ese es uno de los problemas, a abortar, pero no precisamente no da ayudas, ¿no?, para que las mamás puedan seguir adelante. Entonces, ¿cómo os mantenéis?
Bueno, nos mantenemos a través de la providencia. Y así ha sido desde el principio, que a través de la Virgen y de la oración de todos nosotros en las capillas que tenemos en cada casa, pues el Señor va proveyendo a través de tanta gente buena, la cual pues conoce el proyecto, se conmueve y decide ayudarnos de distintas maneras. Vivimos al día, o sea, decimos gracias a Dios, hoy hemos podido pagar pues los gastos fijos de la casa, el mantenimiento, etcétera, etcétera. No sabemos mañana cómo estaremos. Dios proveerá seguro, pero confiamos mucho en que a través de la generosidad de todo el mundo que pueda conmoverse con lo que significa salvar la vida de un niño y por tanto salvar la vida de esa madre. Que hay que pensar que ese niño fue pensado por Dios desde la eternidad. Y su nombre está escrito en la palma de su mano.
Nos quedamos con esta reflexión. Muchísimas gracias, Nuria, que como decíamos es coordinadora de Casa Guadalupe.
Gracias a vosotros.
Gràcies, Yolanda Canales, per aquest testimoni des de la Casa Guadalupe a Terrassa. Nosaltres arriba el moment de fer una petita aturada, publicitat, i després et presento una proposta per descobrir vocacions, noves vocacions de joves, en aquest cas, els que vulguin ser camioners. T'ho expliquem d'aquí dos minuts. You
got a fast car. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Porque a medida que se acerca el final del año, crece la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas que el gobierno aprobó para paliar los efectos de la inflación.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
El 31 de diciembre, para eso queda no tanto, finaliza el periodo de excepción ibérica en el mercado eléctrico y finaliza la rebaja del IVA de la luz y las subvenciones del transporte.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola, soy Juan del Val y te invito a leer mi nueva novela Boca Besada.
Tierna, provocadora y brillante. En Boca Besada descubrirás un mundo sin fronteras entre la novela y la vida. No es ficción, no es realidad, son ambas. Después del éxito de Del Paraíso, Juan del Val vuelve a sorprendernos con Boca Besada. Editado por Espasa.
Querido diciembre, este año quiero viajar.
Con Travel Plan y Viajes El Corte Inglés, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre a tus destinos favoritos. Islas Canarias y Baleares, ciudades europeas, Jordania, Costa Rica. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros con Travel Plan y Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Despertar vocacions per ser camioner. Amb aquest objectiu, un institut de Girona ha instal·lat el primer simulador per aprendre a conduir camions. El fan servir alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de transport. La Yasmina Naranjo t'explica com funciona aquest projecte.
El simulador recrea conduccions per autopista, carreteres locals o pistes forestals, situacions meteorològiques adverses i imprevistos com quedar-se sense frens o punxar una roda, explica el formador de l'institut, Demetrio Padilla.
Pugen els nois, ells pensen com que és una mica com una videoconsola. No, és un simulador, intenta al màxim que sigui real.
El faran servir els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de transport que estudien al centre i també conductors en actiu, gràcies al conveni que la Generalitat ha signat amb la patronal AC Trans. El president de la patronal, Eduard Ayac, ha subratllat que la formació professional ha de ser un trampolí per fer front a la manca de professionals del sector del transport, on actualment la conducció d'autobusos i camions representa ser un 10.000 llocs de treball arreu de Catalunya.
El nostre sector necessita professionals i és un sector amb molts de canvis, està canviant molt. És una sortida professional per molts dels joves que avui estan aquí i els que vindran, i en el qual doncs, volem seguir reivindicant doncs, que aquest cicle és l'eina per venir al nostre sector i continuar endavant.
El formador de l'institut insisteix que l'objectiu del centre és motivar l'alumnat i aconseguir augmentar el nombre de conductors. Busquen a gent jove en busca de feina i ganes de treballar, i no és necessari tenir experiència prèvia a les carreteres per inscriure's al grau.
Estem parlant de nois i noies que a vegades no tenen el permís ben cara i en qüestió de 2, 3, 4 hores l'avançament que fan i estem parlant de gent que no ha portat vehicle encara.
El simulador de conducció de l'Institut Montilivi és un dels 5 que hi ha repartits a diversos centres de Catalunya i que en global han suposat una inversió de 300.000 euros. A les comarques gironines és l'únic, on imparteixen aquest grau un total de 16 alumnes on 2 són noies. Els darrers anys hi ha hagut un increment del 12% a la província de Girona de l'obtenció del carnet tipus D entre les dones. Un treball que tradicionalment s'havia associat més als homes s'està feminitzant cada cop més.
A ningú se li escapa que els preus de la de la compra estan des de fa mesos descontrolats per culpa de la inflació. Per ajudar a comprar millor a millor preu, la OCU ha elaborat una guia amb el que pots estalviar de mitjana uns 1.056 euros a l'any segons l'establiment de la teva ciutat on fas la compra. La Mar Puerto ha analitzat aquesta guia de la OCU.
Doncs sí, l'estudi permet determinar quins són els establiments, les ciutats i les comunitats autònomes més cars o barats, i també quantificar les possibilitats d'estalvi pels consumidors comprant a un o a un altre. Aquest any dona dades significatives sobre la pujada històrica de preus que estem vivint i permet també conèixer quan han arribat a pujar els productes que componen les diferents cistelles i quin impacte tenen els consumidors. Ens ho ha explicat la delegada d'Andoco a Catalunya, Esther Lorente.
De mitjana ha pujat el preu dels productes que comprem al supermercat un 14%. És una mica menys que l'any passat, que era un 15%, però el que estem veient és que en els dos últims anys el cistell de la compra per una família mitjana puja de mitjana un 30%, i això és molt alarmant.
Dades alarmants que, com bé hi afirmen, denoten molt poques diferències respecte a l'any passat, sobretot pel que fa a uns certs productes que cada cop són més cars.
9 de cada 10 productes han pujat de preu. Hi ha alguna baixada, una mica, com és l'oli de girassol. Bueno, això ha baixat una mica, però tot ha pujat. Aquest és el segon any més car de la història. El més car va ser l'any passat.
I si parlem de cistella de la compra, segur que ens ve al cap l'oli d'oliva. Des del maig fins ara ha pujat més d'un 25%, amb una mitjana actual de 9,40 euros al litre.
Doncs ja ho sabeu, feu cas al que diu la Mar amb aquesta guia de la OCU per si voleu estalviar doncs, en aquesta cistella de la compra en els diferents supermercats i també botigues de proximitat que teniu a les vostres ciutats. Tenim un debat obert a les escoles i a les famílies sobre la jornada intensiva als instituts de secundària. No acaba de fer el pes ni a uns ni a altres, i enmig d'aquest debat avui escoltarem d'aquí uns moments el sociòleg Daniel Gabaldón, que ha elaborat un estudi qüestionant els beneficis d'aquest sistema. A Herrera, en Copa i Catalunya i Andorra, però, hi hem dit la seva també les famílies, que no hi veuen gaires beneficis a tot aquest canvi de sistema, a la jornada intensiva. És així, Andrea Gavarró.
Belén Tascón, presidenta de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, la FAA, coincideix amb els experts sobre l'afectació que té la jornada intensiva pels nens i adolescents. Els experts coincideixen que faria falta molta més investigació sobre la relació entre horaris lectius, rendiment i salut, però els estudis existents apunten que sí que hi ha connexions determinants i la punta de la llança és el descans nocturn, especialment en l'etapa de secundària. Tot i això, Tascón explica que es tracta d'un tema complicat a l'hora de conciliar amb la resta de les rutines.
Amb les jornades escolars, amb les jornades d'adult, no? És a dir, que aquí és un tema bastant complicat, no? I que hi ha moltes arestes perquè aquí, per una banda, és el que pot ser millor i una altra cosa és el que pot ser factible, no? Però el que està molt clar en el que coincideix és que precisament per la regulació de les ondes ritmes i teories dels adolescents, doncs amb ells ja seria molt millor entrar a les 9 i d'alguna manera, doncs, fer que aquesta jornada, doncs, sigui de nou en endavant.
Des de la FAC es defensa que és important assegurar que els infants i sobretot els adolescents dormin les hores que toquen, si no pot afectar els seus processos cognitius i memòria. A més, també reivindiquen uns horaris més respectuosos per als àpats. Tascón insisteix en que la clau estaria en que l'administració fes una millor gestió del temps de migdia, incloent-lo en la jornada educativa.
De manera que aquest temps de migdia, doncs, pogués ser més curt. És a dir, en primària el temps de migdia són entre 2 i 2 hores 30. Llavors, clar, quan tornen a la classe, després dels conflictes que han hagut o no, no, durant el temps de migdia, doncs, bueno, es produeix que és com començar una altra jornada de nou, no? Però, clar, si l'alumnat ha d'anar a casa per dinar, doncs ha d'estar un temps considerable. Clar, tot això no caldria fer si s'anés cap a un model, no?, en el qual el menjador escolar, el temps de migdia, fos un temps educatiu i que estigués, diguéssim, fos universal i gratuït, no? O tendint cap a la gratuïtat. No és que sigui gratuït avui, sinó la tendència per a la gratuïtat.
El total d'alumnes que fan l'ESO a Catalunya són gairebé 350.000. D'aquests, un 66% fa jornada continuada, és a dir, totes les hores lectives abans de dinar. A més, hi ha més de 5.300 alumnes que segueixen el programa pilot de jornada continuada a primària i, per tant, també fan aquest horari que desperta tanta controvèrsia entre les famílies.
Estem analitzant avui si la jornada intensiva als instituts funciona o no. Les federacions de pares i mares, que acabem d'escoltar fa uns instants, tenen clar que això no rutlla bé. Jo ara vull saludar el senyor Daniel Gabaldón, que és sociòleg de la Universitat de València i que ha elaborat un estudi on es qüestiona també aquesta jornada intensiva. Senyor Gabaldón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, de entrada, si le parece, hablaremos un poco de los horarios, ¿no? Los alumnos de primaria empiezan a las 9, los de secundaria a las 8. Es un poco al revés de cómo tendría que ser, según usted.
Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta que entran a esas horas en horario oficial, ¿no? Pero la hora real solar es diferente, ¿no? Sabemos que en España estamos desviados de nuestra zona horaria y usamos el reloj alemán, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Esto hace que ambos grupos entren demasiado pronto a la escuela, ¿no? De ellos tendría mejor estar la primera hora de la mañana todavía en la cama descansando y aprovecharía mejor luego el colegio más tarde.
Claro. El estudio del que usted ha participado, ha elaborado, ha dirigido, alerta, entre otras cosas, de que estos chavales, pues, a ver, descansan poco, dedican más tiempo del debido a las famosas pantallas, hacen más deberes, comen fuera y a destiempo. A ver, un cóctel poco recomendable, señor Gabaldón, ¿no?
Sí, bueno, nosotros la única cuestión positiva que encontramos en la comparativa es que los de jornada continuada hacen más deporte, hacen algo más deporte reglado, que yo creo que en secundaria sí que es interesante porque suelen ser más sedentarios.
No está mal.
Pero en el resto de cuestiones, como dices, nos aparece que la comparativa pierde, ¿eh? Duermen menos cuando ya están durmiendo muy en el límite del rango bajo de las horas de sueño recomendadas por los pediatras, comen demasiado tarde, que podría estar asociado con sobrepeso, Y luego pasan mucho tiempo más que los otros haciendo deberes y viendo pantallas, ¿no? Entonces esa idea que muchas veces se vende, ¿no?, de que la jornada continua permite tener las tardes libres, pues esa libertad lo que vemos es que al final acaba dedicándose a cosas que no son beneficiosas para ellos, ¿no?
Y van agotados prácticamente todo el día. Menos horas de clase, o mejor dicho, las horas lectivas necesarias, ¿y cómo se distribuye ese tiempo en las aulas? ¿Cómo tendría que ser según el estudio que habéis elaborado vosotros?
Sí, bueno, nosotros en el estudio nosotros realmente lo que estamos viendo es la comparativa del time budget, ¿no? De cómo gastan el tiempo unos y otros.
Vale.
Lo que nosotros sí que tratamos en otro trabajo, que era la guía de tiempos escolares, en el 2017, ahí lo que sí que hacíamos una revisión de la literatura y claro, lo que se veía claramente es que los picos de atención hay uno a media mañana y otro a media tarde. Entonces, tratar de calzar las horas de clase cuando la atención es mayor de los alumnos es una ventaja para todo el mundo, ¿no? Los profesores tendrán más atención, docente, los alumnos podrán entender mejor las lecciones y digamos que será mucho más efectivo, ¿no? Claro. El modelo que tenemos ahora en muchas zonas de España, en la que se está restringiendo las horas de docencia en la escuela por la mañana, lo que está haciendo es que el alumnado y sus familias tengan que buscarse clases de refuerzo, de repaso y otro tipo de materias para aprovechar la punta de la tarde repasando lo que no han entendido por la mañana, claro. ¿No? Es un sinsentido.
Claro, hay otro aspecto que también destacáis, el comer fuera de la hora habitual, ¿no? Afecta también al rendimiento y advertís que comer más tarde de las 3 aumenta el riesgo de sobrepeso.
Sí, bueno, eso es un estudio realmente que nos basamos en el trabajo que ha hecho Marta Garaulet de la Universidad de Murcia, en la que ella lo que analiza es lo que le cuesta a la gente perder peso en función de qué la come, ¿no? Pero hay más estudios que están empezando a asociar, lo que Marta Garaulet descubrió básicamente es que el reloj, las células que procesan, digamos, el tejido adiposo también tienen un reloj circadiano, ¿no? Entonces, ya no solamente importa qué comes, la composición de lo que comes, sino cuándo lo comes, ¿no? El cuándo lo comes puede hacer que una misma, digamos, valor nutricional de la comida que tomas, en función de la hora que la comas, va a tener un resultado diferente en tu organismo.
Claro.
Y lo que nosotros hemos visto, con una correlación muy muy burda, ¿no? Porque no tenemos datos, no tenemos microdatos de esto, pero correlacionando el nivel de sobrepeso y obesidad por comunidades autónomas en función del nivel de jornada continua que tienen, y hay una correlación positiva. Es decir, que hay algo ahí que tendríamos que investigar más. Yo no digo que esté demostrado todavía, pero sí que es un tema suficientemente importante, claro, y suficientemente grave como para que nos pongamos a mirarlo con lupa.
Sistema educativo sería, en fin, excusa de un larguísimo debate. Daniel, España es el país europeo con más horas lectivas en la etapa de secundaria y también son horas mucho más concentradas. Esto, al haber tanta presión, tanta tensión, ¿puede llevar al camino del fracaso escolar, creéis vosotros?
Nosotros creemos que sí, ¿verdad? Ya en un estudio de la OCDE del 2016 se apuntaba a que no necesariamente más horas significan un mejor rendimiento, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta también la fatiga, hay que tener también en cuenta que la concentración horaria incrementa la fatiga porque reduce los descansos y los tiempos de asimilación, y lo que estamos haciendo es crear un modelo de escuela que es, digamos, de alguna manera perjudicial para el bienestar de los chavales, ¿no? Y cuando nosotros no los tratamos bien, las posibilidades de que se desenganchen y de que decidan al final abandonar se incrementan claramente, ¿no? Además, España es uno de los países en los que la repetición es también más alta, ¿no? Lo que ya nos muestra que algo no funciona, ¿no?
Claro, sería ideal lo que se reclama desde hace muchísimos años, una ley de educación larga, que estuviera consensuada y fuera un modelo único y que ayudara a buscar la excelencia de los alumnos. Pero bueno, parece que esto ya forma parte del mundo de la política y no está muy por la labor, al menos por lo que hemos visto en los últimos años. En fin, Daniel Gabaldón, sociólogo de la Universidad de Valencia, gracias por atendernos, buenas tardes y hasta otra ocasión.
Muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Hasta luego.
El vuelo no aguanta un minuto más, la rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure 2 semanas, por lo menos.
Este otoño cambia el mood. Vuela a 80 destinos desde $29.99 con Vueling. Más información en Vueling.com.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Tres i cinc, Esports Cope, amb què avui? Champions.
Doncs estarem amb la prèvia del partit de Champions entre el Porto i el Barça. És segona jornada de la fase de grups i la notícia del matí, Onda anuncia que Marc Márquez no seguirà la propera temporada, tot i tenir un any més de contracte.
No us perdeu, Esports Cope, 3:05. Gràcies, bon programa, Joan.
Fins ara.
Pilar García Muñiz, Àngel Correas, ens segueixen explicant tot el que té 3. Que vagi bé, bona tarda.